A l'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa de la veu que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella, el teu punt de trobada amb les havaneres.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista amb Marc Clapés.
Hi ha cançons que mai s'obliden. Aquelles melodies que tornen i et fan viatjar en el temps. Torna-la a tocar, Sam. Jordi Piqué et convida a reviure els temes que han marcat generacions. Dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia a Ràdio L'Escala. No t'ho perdis, perquè hi ha cançons que sempre mereixen tornar a sonar.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, divendres 8 de maig, m'agradaria començar el programa parlant del conflicte entre el sector educatiu i la Generalitat. Un conflicte que no para de créixer i que aquesta setmana ha escalat amb l'escàndol de presència policial encoberta en les assemblees per preparar les vagues. Els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical han denunciat que dues mosses d'esquadra de paisà van infiltrar-se aquest dimecres en una assemblea educativa del Consorci d'Educació del Barcelonès, que es va celebrar en una aula de l'Institut Pau Claris de Barcelona. Segons els sindicats, els docents presents a la reunió van sospitar de les dues dones perquè ningú les coneixia. Elles van assegurar que treballaven a l'escola Riera Alta de Santa Coloma de Gramenet, però un docent d'aquell centre ho va desmentir. I totes dues van ser obligades a abandonar la reunió, segons la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. Els sindicats afirmen que més tard les han identificat com agents dels Mossos d'Esquadra. Davant d'aquests fets, els sindicats han emès un comunicat conjunt per denunciar la infiltració i en el text els grups critiquen la qualitat democràtica del govern, que diuen en lloc de protegir drets, els vulnera. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han reaccionat a la presència policial durant les assemblees amb un parell de piulades a la xarxa X en què asseguren que els Mossos duen a terme les seves funcions i responsabilitats sempre atenent a la legislació vigent i conforme a les competències que tenen assignades. Així diuen també que el cos treballa per garantir el lliure dret de reunió i de manifestació. Tot i això, en cap moment no han desmentit que les dues dones que van aparèixer a la reunió dels docents formin part del cos. Pel que fa a l'oposició, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern i la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Tots quatre partits qualifiquen els fets d'inacceptables i afirmen que, si es confirmen, s'hauran creuat totes les línies vermelles. Tot plegat ha passat en un context polvorí entre el col·lectiu docent i la Generalitat, després que aquesta setmana hagin començat les noves accions i mobilitzacions previstes per la comunitat educativa per tot aquest tercer trimestre per reclamar millores salarials i laborals. I ara sí, després d'aquest petit apunt, però abans de fer el repàs, deixeu-me dir-vos que aquest dissabte 9 de maig a la Sala Nova de l'Armentera hi ha un concert solidari que organitza Josep Maria Llach, pacient d'ELA. Tindreu tota la informació aquest vespre, el Parlem a les 8 al Canal 10 Empordà. I ara sí, fem un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest divendres rebem la Pítia de l'Empordà, que tirarà les cartes a aquells que ens ho han demanat. Després passarà per aquí l'estudi l'Helena Pat, responsable del Punt Òmnia, i acabarem amb en Joan Brugués i el seu rentaplats per deixar l'Aigüera ben neta per la setmana vinent. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, hem de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. És que no ho heu entès bé, el tema del pla pilot d'educació amb el tema dels Mossos de Paisà a les escoles. El següent pas era Mossos infiltrats a les assemblees de treballadors. Aquest era el següent pas, però clar, no s'ha deixat implementar, llavors bueno, han tirat pel dret, com sempre fan, d'altra banda, el Departament d'Educació, no passa res.
Fora broma, si es confirma que realment són agents infiltrades, és greu, eh?
És que, bueno, a mi no em fa falta... No tengo pruebas, no? No tengo pruebas, pero cero dudas, no?
Que exacte, diu, exacte, totalment.
Mira, com s'ha manegat tot aquest tema, és vergonyós, és vergonyós. I ja no ve d'aquest Departament d'Educació, perquè és que jo no recordo un conseller d'Educació que no hagi tingut guerra amb el sector, i és una patata calenta, molt calenta.
I de fa anys.
I de fa anys, exacte, no, això no ve d'ara. Però, clar, enrocar-se amb això, pots estar més o menys d'acord amb el que diuen, amb el que demanen els sindicats, no? Però enrocar-se... No, nosaltres ja hem pactat, i has pactat amb dos sindicats minoritaris, que no
sí,
ha votat
sí,
ningú.
Exacte. És que és aquest el problema.
Vale? Que seran majoritaris en altres sectors, perquè
però
són Comissions Obreres i UGT, però educació dins d'educació no... Llavors, és que no... Vull dir, és de mala persona.
Sí, sí.
No ho sé, bueno, vull dir...
Sí, 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 és totalment. Plan... És de no voler escoltar tot el col·lectiu, sí, de dir, ens quedem amb aquests i ja està.
I no. Por mis santos, que lo,
exacte,
que lo
ja
vamos
ho
a fer. Bueno, doncs pues, clar, llavors tindràs tot el pitote que tens, que no només són les vagues fins a finals de curs, o les, sinó que després també, bueno, hi ha les afectacions del tema de les colònies, del tema
activitats
extraescolars, etcètera. I aquí, hi ha molt de merder, molt de merder.
I aquí entren en joc altres sectors, no només el sector educatiu i famílies, sinó també tots els sectors de les cases de colònies,
correcte,
treballadors d'aquestes,
o sigui,
cases de colònies...
Estàs afectant a molts sectors de l'economia que, bueno, i tot per la teva tossuderia de no em dóna la gana de seure perquè jo ja he pactat. No ho sé, ja et dic, i quan no són aquests són els metges que també
sí,
tenen...
Sí, bueno, els metges no han aconseguit ni asseure's amb l'Olga Pané, perquè ella sí que no vol ni negociar.
Bueno, perquè són dos ossos, aquests dos departaments, és que jo no sé si és que fan una mica... no ho sé, és com un sorteig o algo per veure qui li toca, perquè no crec que ningú estigui molt disposat a assumir aquestes carteres. Són problemàtiques. Hi ha problemes des de fa molts... Perquè la situació és la que és, Vull dir, no és perquè els metges siguin problemàtics,
no.
És la situació que és la que és. Bueno, ja veurem què
veurem com evoluciona
i sobretot si es confirma o no.
Si es confirma el cas d'infiltració policial.
Aquí, que tenen altra feina que anar a les assemblees d'Ustec, en fi. Vinga.
Vinga, som-hi, aterrem a l'escala.
Aterrem a l'escala. Representants de municipis han passat Fosseu, es reuneixen a l'escala per formalitzar una ruta cultural. Això és el Triumvirat, que era una de les principals novetats d'aquest any, aquest, aquest simposi de la Ruta dels Fosseus, que es celebrava per primera vegada aquí a l'Escala. A partir d'aquí s'haurà d'establir un catàleg o establir, doncs, bueno, una ruta,
exacte,
una ruta pròpiament, no? Llavors, això són, perquè ens entenguem, els vestigis de l'antiga civilització grega. La Ruta dels Fosseus i...
De fet, els Fosseus són els primers que van arribar
aquí. Llavors, per
perquè
això...
a vegades parlem de grecs en general, però n'hi havia varis.
Dins dels grecs, doncs, els
Fosseus. Exacte, els Fosseus no es van arribar.
Llavors, a motiu d'aquest triumvirat, representants de Fossa, Cea i Saronicos s'han reunit a l'Escala, on aquest divendres a la tarda realitzarà un simposi i se sentaran les bases d'aquest nou itinerari del que parlàvem.
Perfecte, una bona iniciativa, crear aquest itinerari.
Sí. Sí, sí. Llavors, passem de Fosseus a parlar d'eòlica. En aquest cas, de l'eòlica marina, perquè el debat sobre l'eòlica marina ha menys tingut el sector pesquer. Un estudi liderat per la Universitat de Girona conclou que el sector pesquer ha estat relegat en aquest debat sobre el desenvolupament de l'eòlica marina al Golf de Roses. El sector es mostra radicalment en contra dels projectes d'eòlica marina i tem pels efectes a la pesca.
Bueno, clar, els pescadors també tenen el seu què a dir, no? Perquè és el seu àmbit de treball, al mar.
Voldria pensar que és un dels agents més importants en aquesta qüestió, no? Però sembla ser, doncs, que
se'ls ha deixat fora.
Se'ls ha deixat de banda, en plan, vinga, no? És clar, perquè si, molt bé, fotem un aerogenerador i donem energia a tota la comarca, el que sigui, però ens carreguem la pesca...
No, al final...
No ho sé, si això...
Solucions,
és
un... entre cometes, un problema i en generes un altre.
És allò, no sé, desto beneficio, no, bueno, gasto beneficio, no sé com es diu, però ja...
Ja ens hem entès,
exacte. Estem espessos, avui, bueno, vinga,
va. És que és divendres, l'Ali, ens està costant això,
cada dia estic espessa, jo, també és una cosa que no sé. Bueno, va, també tenim la quarta beca de tardor de l'Escala, val? El consistori ha obert la convocatòria d'aquesta quarta beca, que enguany compta amb una dotació de 3.000 euros. A la beca hi poden optar els investigadors que presentin un projecte de recerca en l'àmbit de ciències socials i que estigui referit a l'Escala i al seu entorn. El termini per la presentació de propostes és fins al 6 de juliol.
Per tant, termini obert,
termini,
si algú
obert,
està escoltant, coneix algú o ell mateix es vol presentar,
exacte, recordeu que ara
que
ja tenim la beca de primavera en marxa, perquè tenim el noi en qüestió que la va guanyar a la Casa Forestal, aquesta és la de primavera, però després en tenim una altra, que és la de tardor, que és en un altre àmbit, aquest àmbit és el més, és més social, és més científic, d'acord? Llavors, bueno, que ho sapigueu, doncs, que teniu aquests 3.000 euros per presentar, o sigui, podeu presentar la vostra proposta i la dotació per aquesta beca són aquests 3.000 euros.
Perfecte, doncs queda dit, Lali. Alguna cosa
fins
més avui?
Fins al 6 de juliol, eh?
Sí, vinga. Fins al 6 de juliol, hi ha
els
uns
esports,
dos mesos.
Sí, fins a això. I els esports amb el Futbol Club L'Escala, que tanca la Lliga a Tona, mentre que el segon equip jugarà l'últim partit com a local contra el Bellcaire de Pitu Batlle. En bàsquet, el Sènior A rebrà la visita de l'Hostalric i els equips de tennis s'enfrontaran al Sabadell B i al Reus.
Perfecte, una mica de repàs d'aquest cap de setmana esportiu.
Del que hi ha de partits aquest cap de setmana.
Tot això ens omplia més l'Ivan, el Zona Mixta.
Cap de setmana que anem pel temps, que és el que la gent vol saber ara mateix, perquè hem parlat del Triumvirat, hem parlat de la Ruta dels Fosseus, de tot, en fi... Cap de setmana, partit entre un divendres i un diumenge de calma i de bon temps, però un dissabte amb canvis.
Ui!
Que portaran pluja al vespre i nit.
Pluja al vespre i nit, eh? Per tant, sembla ser que el Triumvirat se salvarà al matí.
Se salvarà al matí, però jo vull recordar que hi ha un acte al vespre important.
Sí, sí, tenim un sopar a les 8 del vespre, tenim la lluita de gladiadors en foc a les 9...
Que sigueu pendents, que estigueu pendents de xarxes i tota la, bueno, doncs, xarxes socials de l'Ajuntament i d'aquesta casa. I ja està.
I anirem informant en Sergi a mesura que ens vagi sapiguent, doncs
sí,
ens anirà dient. Doncs, Lali, moltes gràcies per tot això, ens omplies el punt
de
la 1.
Estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera. L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Coses insospitades, que ningú no diria, de tu, de mi, amb la Pítia de l'Empordà.
Bon dia, Pítia, com estem? Què, com va anar la trobada amb els teus nebots?
Bon dia, nena. Bé, es pot dir que bé, eh? Bé.
Que no em vas quedar contenta de tornar-los a veure després de tant de temps?
Sí, és que tot va ser tan... tan sorprenent, tan estrany. És que feia anys i panys que no els havia perdut la pista.
I què, com són? Què et van explicar?
Sí que és cert allò que deies, que són amables i educats. De fet, varen fer una repassada general de les seves vides,
I vas saber del teu fill?
Sí, però ja saps que no m'agrada parlar-ne d'ell.
Bueno, dona, almenys vas saber si està bé.
Sí, està com sempre, fent diners com sigui, ja està tot dit.
I no els hi va donar records per tu?
No, encara està ofès i encara m'han dit que m'esverdufa perquè no el vaig ajudar en un negoci que tenia a mans fa temps, Em reclamava, ja t'ho diré, tots els diners del seu pare, que em va deixar a mi en herència, Tot s'ha de dir. Coses de famílies.
I no el vas ajudar gens, llavors?
No, perquè ja l'havia ajudat abans, i de vegades, perquè s'ho va gastar tot en els casinos. O sigui, que res de res, que sembla molt al seu pare, i no en parlem més.
Caram, és cert, que passa a les millors famílies, però això de no veure el teu net, allò de la força de la sang.
Mira, doncs jo la dec tenir d'orxata i prou d'aquest tema.
I què fan? A què es dediquen? No sé.
Ell, que segueix solter, és advocat, i també diplomàtic de carrera com el seu pare. I es dedica sobretot a defensar els drets d'autor arreu del món, Va caure d'una moto, diu, als 30, i es va fer molt de mal al peu i ara va coix, amb bastó. Ella, l'Ivonne, està casada en segones núpcies i té 3 fills espregits pel món, 2 del primer marit, ja grans, que fan la seva vida a Sud-àfrica, i l'altre estudiant a Austràlia. Viu de les rendes, que li va deixar el seu pare i del seu marit, que està molt ben col·locat, segons diu, a una oficina de patents a Frankfurt. Per cert, que l'Ivonne és pastada en Jean Jacques, el meu marit. Sí, tenen els mateixos gestos i tot, El que és la genètica,
Però recordo que em vas dir que la seva mare se'ls va endur pel món, no?, amb el guitarrista japonès.
Ah, sí. Allò va durar el que va durar, 4 anys amunt i avall, que ells recorden molt a disgust, perquè diuen que el guitar antipàtic i no podien arrelar enlloc ni fer amics. I és cert que per les coses de dificultat de llenguatge, el Kazumi aquest s'expressava poc i malament,
I què va passar després?
Ella, la Sara, va tornar a Sud-àfrica i el seu ex, que era un bonàs, els va deixar una finca d'Urban, Es veu que el caràcter se li va tornar molt agre, I es va anar tancant molt solitari amb els seus cavalls i mascotes. Va acabar embogint lentament, Ara és una residència amb Alzheimer.
Vaja, i la van a veure o què?
Sí que t'interessa aquesta història, nena.
Doncs no és que tot és tan novel·lesc.
Doncs no ho sé si la van a veure ara o no. El que sí que sé és que el que va passar amb el Kazuma Suzuki aquell, els nassos.
Explica això del guitarrista.
Va anar donant voltes pel món, segons que em va dir l'Ivonne, perquè la seva mare n'estava obsessionada, no se'l traia del cap, i recollia tots els retalls dels diaris on sortia el seu guitarrista. Encara ara es veu que s'entreté repassant els papers de la residència, tot el que va sortir als diaris. I així van saber que després de passar-se 10 anys tocant a un casino de Las Vegas, es va mistensar una bailaora andalusa i va anar a raure a Sevilla. Allà hi va donar classes de guitarra, mira tu, fins que una leucèmia se'l va endur per davant.
Ostres.
I ja no sé explicar-te res més que de tot el que m'ha arribat a explicar, Que no hi ha tirades avui, o què, nena?
Ai, sí. En queden 2 d'endarrerides de la setmana passada i, mira, i una d'avui. Si et sembla bé, farem la d'avui, que és la que sembla més interessant.
Va, doncs posa-t'hi.
A veure, es tracta d'una dona amiga d'un cosí meu. I, a veure, m'explico. El meu cosí em fa arribar la carta tot dient que ella no vol ser reconeguda a l'emissora. Jo sé qui és, però me'n guardaré prou de respectar-li l'anonimat.
I què vol aquesta senyora i com es fa dir?
Eugènia es fa dir.
Eugènia.
I es veu que té un problema amb la seva germana, que li posarem, no sé, vinga, Marta. De fet, diu, no s'han entès mai, però darrerament la cosa ha empitjorat molt. Viuen juntes des de sempre, tenen un negoci de vetes i fils prop de Camprodon, que fins ara els hi ha anat molt bé, però ara la Marta el vol vendre i marxar d'on són per instal·lar-se a un altre poble per lliure. I clar, per això per l'Eugènia és insuportable i no ho entén. És un negoci familiar heretat d'unes tietes, molt tranquil, que dona per viure sense masses preocupacions. Però la Marta, mira, se n'ha cansat i diu que prou, que la qual cosa la fa malfiar i pensa que aquí deu haver alguna altra cosa que no es diu.
I vol saber què és.
Exacte. Vol que li miris què li està passant a sa germana, que hi ha al darrere d'aquesta decisió presa tan així, tan impensada.
A veure, ja garbello fa estona, eh? Les germanes Eugènia i Marta. Ui, ara ja les visualitzo, eh? Mm? Són rosses, pigallades, eh? I molt altes i primes. Amb els colls molt llargs, com d'estrus, eh? Totes dues.
I això també ho veus?
M'ho confirmes, tu, que les coneixes?
Sí que ho són, molt altes i primes.
Em surten els enamorats per encapçalar la tirada. I si miro més, mira, aquesta Marta ha perdut el cap per un senyor...
Ui!
No. No, em penso que és una senyora, eh? No vol dir-ho a ningú. Em surten el penjat i l'ermità. Sí que es veu que està determinada i amb ganes d'anar-se'n, eh? Perquè em surt el carro i els estels. I ho farà, eh? Perquè em surt la força. Per a ella, aquest enamorament ha estat un descobriment meravellós.
Ara, pla, o sigui, la cosa va d'un enamorament.
Sí, d'un amor madur que no volen viure malament, d'amagades. Perquè l'Eugènia, ara estic mirant l'Eugènia, és que és molt moralista i remirada, eh? Em surt el diable i l'ermità, és molt pagerola, eh? I trobaria impensable una cosa així. Ja se'n pot anar fent pagues, perquè està dat i decidit.
I no pots mirar què passarà amb el negoci de les vetes i fils que tenen ara?
Sí. Si em deixo dur per les cartes i faig la tirada de la creu...
La tirada de la creu? De què va això?
Ara t'ho he d'explicar.
Home.
És una tirada ràpida per veure com es desfermen els fets que estan a punt de passar. Mira, veig que la venda es produeix, Em surt el Déu d'Oros. Aquesta dona, l'Eugènia, davant l'inevitable, perquè veig que surt la roda, li compra la part a la parenta i segueix amb el negoci tota sola. Surt altre cop l'ermità, però també el penjat, L'Eugènia estarà molt disgustada, No se n'havien separat mai. I, a més, acabarà sabent de l'afer amorós, que ja l'anticipo jo ara, I que l'avergonyirà moltíssim.
Ui,
Surt el diable. Acabarà venent-se per 4 rals al negoci com tal de no veure ni sentir mai parlar de la gent, Tot molt de poble, si vols que t'ho digui,
Vaja, doncs aquesta vegada no podem anticipar bones notícies,
Això va com va. Si l'Eugènia no fos tan carrinclona, rebeu...
Bueno, què fem? M'ho deixem aquí, no?, per avui?
I el cafè carregat, què? Avui no ha vingut ningú a portar-me'l. Sempre he acabat demanant-lo jo, què? La gent es pensarà que sóc una aprofitada i no és això,
Ai, ara te demano que te'l portin. Disculpa'm, dec ser jo que m'he distret amb tota aquesta informació d'avui. Vinga, va, bon cap de setmana, Pitia.
Apa, adéu, fins la setmana vinent.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar, un divendres més, tenim aquí l'Helena Paz, del Punt Omni. Helena, bon dia.
Bon dia, Ona.
Helena, com estàs?
Doncs bé, una altra setmana aquí.
Exacte. I de què ens vens a parlar avui?
Doncs mira, he notat aquests dies, aquests últims setmanes, mesos, que la gent no sap ben bé què és el Punt Omni.
Ui. Llavors, portem aquí uns quants dies parlant del Punt Òmnia,
sí,
i encara hi ha gent que no sap què és.
Sí, és com que... què feu aquí, no? I llavors, he cregut convenient de fer una miqueta de presentació, encara que ja portem un any en marxa, gairebé. I bàsicament perquè he penjat uns horaris a la porta on te surten tots els cursos, vale? Tot i que estan tots plens, crec que dona una informació de què es fa en aquell espai. Llavors vinc a explicar una miqueta els cursos que tinc preparats per aquest trimestre i a convidar la gent a que vingui en els horaris d'accés lliure, que després recordarem, perquè s'apuntin i, si més no, anar rebent la informació dels cursos que van sortint. I ja està, bàsicament he vingut a fer això, vull fer un recordatori de què és el Punt Òmnia.
Doncs som-hi, comencem per aquí. Què és el Punt Òmnia?
Doncs el Punt Òmnia, així de definició, que sempre és el que explico, és un punt on es busca fer una transformació social a través de la tecnologia. Llavors, amb això el que vull transmetre, el que es vol transmetre, que hi ha 100 i escaig punts òmnies a Catalunya.
No som únics, que l'escala.
Això. Llavors, és que totes les classes que fan, que fem, no són classes magistrals, simplement estan destinades, doncs, a tancar una mica la bretxa. Llavors, tot el que fem és com bastant bàsic, tot i que a vegades aprofundim una miqueta, o depèn del nivell del grup, doncs, intentem buscar més informació. Però, per exemple, fotografia amb el mòbil. Vale. És un curs on no, jo no sóc experta en fotografia, però sí que intentem, doncs, apropar el que tenim a la butxaca, que és el mòbil, i fer-ne un bon ús. Doncs, per què no fer unes fotografies xules? Això incentiva a la gent, doncs, a fer un passeig per la platja i a fixar-se en una gavina que està allà i li faig una foto. I saber, saber fer-la, no? I saber, doncs, retocar-la i aquestes cosetes. O sigui, igual passa amb el curs de ciberseguretat. O sigui, hi ha persones super expertes en ciberseguretat i jo el que ofereixo al Punt Òmnia és, doncs, unes bases, sobretot per, no té per què, no, però sobretot per al perfil sènior, no, de que es veuen més desprotegits perquè, bueno, els hi ha agafat tot de cop i al final també s'ha descobert que moltes de les estafes estan dirigides en aquest perfil concretament, no, aprofitant-se de, doncs, la desconeixença, la por, i és el mateix, no? És un curs de ciberseguretat bàsic però molt útil. Sempre busquem la practicitat per al dia a dia, vale? O sigui que, i sempre ho dic, quan comença un curs, si no és el que la gent s'esperava o el que sigui, doncs tothom és lliure, és un espai obert i ja està, ningú té obligació de quedar-s'hi. Vull dir que vull que se sentin còmodes, i ja està. I el mateix passa, doncs, amb el minici o el portàtil. Així te vaig dient ja totes les coses, eh? Ja m'he arrencat. Minici o el portàtil. Hi ha moltes vegades també que he detectat això, no? Que la gent no sap ben bé què és el Punt Òmnia perquè me ve gent, ostres, quan faràs un curs d'Excel? Ah, no. Jo no el sé fer servir, l'Excel.
O sigui, no tindrem curs d'Excel fins que tu no n'aprenguis.
No, perquè bàsicament és això, no? O sigui, crec que hi ha una necessitat molt viva amb perfils vulnerables en aquest sentit, de desprotegits amb les tecnologies, que cada cop està tot més digitalitzat, és la frase de la dècada. I hi ha tanta feina aquí que crec que l'objectiu del Punt Òmnia és aquest, no? És fer una transformació social. Llavors, un curs d'Excel està dirigit a un perfil molt específic i més professionalitzat.
I el Punt Òmnia potser no és el lloc,
el
no?
Punt Òmnia és un punt més social, on també, a part dels cursos, fem molta xarxa, fem molta companyia, la gent es coneix, llavors és aquesta la imatge que volia venir a transmetre, no?
I és més que una classe, no, el Punt Òmnia?
Sí, sí, és que ens ho passem molt bé. De fet, d'aquí poc crec que vindrem un convidat.
Ah, molt bé!
Sí, sí, està comentant, a veure, doncs alguna de les persones usuàries que vingui, que comparteixi amb mi aquest espai, no? I també, doncs
i tant, bueno, ens encantarà saber la seva experiència una mica de com està vivint aquests cursos, que deies són sempre molt bàsics, per posar les primeres nocions.
Sí, molt bàsics, però a veure, que també, a veure, no us penseu que és només clic, no, obro finestra, tenco finestra, vull dir, bàsic en el sentit de que jo, pues, no sóc una informàtica, no sóc una fotògrafa, no sóc una experta en ciberseguretat, però sí que tinc les eines per donar-li a aquella gent que no les té. Per edat, per el que sigui. Perquè a vegades no només és l'edat, perquè tampoc volem caure en edadismes, però pel que sigui. És a dir, donar l'oportunitat de que sigui una mica que estigui una mica a la mà de tothom, uh-huh. aquestes eines, perquè el banc t'ho demana, perquè les hores de l'hospital t'ho demanen.
Bueno, al final és facilitar una mica la vida, no? Aquelles això. Aplicacions o coses que necessitem pel nostre dia a dia que són digitals, no? Sí. Podem venir al Punt Omni a aprendre com funcionen.
Sí, sí. I a part d'això, perquè poder a vegades hi ha algú que ja es controla bé el mòbil i tal, però té algun dubte. Uh-huh. Estem oberts, vull dir, i si jo no ho sé, perquè moltes coses, dels cursos que estic fent, prèviament jo m'informo, els faig, aprenc i després ho transmeto. Vull dir que si jo no ho sé, ho busquem junts, o busquem la manera de trobar aquella solució. I per això tenim els espais oberts de suport amb els tràmits online, que uh-huh. és així molt genèric, però aquest espai també està obert per, escolta'm, que mira, que aquesta aplicació no la sé fer anar i m'agradaria o tal. Aleshores, doncs, vine a les hores d'accés lliure, ho mirem junts, explorem, aprenc jo, aprens tu, i ho fem així. I això és una mica el que és el Punt Òmnia, bàsicament.
I el Punt Òmnia, Helena, està obert a tothom, entenc, no?
A tothom.
Qui vulgui pot venir, no hi ha límit d'edat, no hi ha
res d'això. 100% a tothom.
I tema, està situat aquí a l'Escala, l'edifici aquí, sota la ràdio, bàsicament. Sí. Tu per venir aquí només has de pujar unes escales.
Sí.
En trobareu aquí a l'edifici de Can Maset, a planta baixa. Pot venir només la gent de l'Escala o també pot venir gent dels voltants?
Aquí sí que és gent empadronada a l'Escala, o sigui que aquest tothom s'ha reduït una mica. M'ha referit a perfils, però sí que és un servei dirigit a la ciutadania a l'Escala.
Uh-huh. Però com comentaves, hi ha Punt Òmnies a diferents punts del territori, eh? Sí. Vull dir que potser si algú li interessa, potser no ho sap i en té un al seu poble.
Hi ha la pàgina web de Xarxa Òmnia on te trobaran tots els punts que hi ha pel territori. Sí, sí. Uh-huh. I després també volia dir una última cosa. A l'agost faig vacances, estarà tancat. Llavors, vull convidar la gent d'aquí a l'agost que vagi passant, que jo els hi aniré fent la fitxa, els hi aniré guardant. Per què? Perquè l'última setmana de juliol farem les inscripcions ja pel nou curs del setembre, que sembla molt lluny, però està aquí.
Llavors, el temps passa molt ràpid, eh?
Sí, llavors la meva manera de comunicar els nous cursos i així és via WhatsApp. Uh-huh. Vale? Llavors jo tinc una llista de difusió, que no s'espanti ningú, no és un grup de WhatsApp on està tothom allà i tothom comenta, i no. És, jo envio la programació nova i en aquell mateix moment, si t'interessa, ostres, me voldria apuntar, i t'apunto al moment, és molt senzill. Uh-huh. Llavors, si no has vingut prèviament, aquesta informació no t'arribarà i segurament quan passis per la porta el curs ja estarà complert.
Perquè en aquest sentit s'emplenen ràpid els cursos?
Sí, 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 sí. Ho dic amb pena, però en veritat me n'alegro, però ho dic amb pena perquè després te sap greu quan ve algú que el vol fer i no, doncs no hi ha lloc, no? Per això ho dic, que si ja venen abans, encara que sigui saludar, vinc a apuntar-me ja de cares al setembre. Uh-huh. Doncs rebran el WhatsApp amb el curs o amb la formació, amb la càpsula, i ho rebran doncs a mitjan juliol o així, perquè ja l'última setmana de juliol puguin venir a apuntar-se o s'apuntin directament per WhatsApp, és que és molt fàcil.
Per tant, és importantíssim passar abans perquè tu tinguis el seu contacte i així sí. ells puguin rebre tota la informació.
Sí, d'alguna manera ja entren a la roda, perquè després ja és... ja te va arribant, no? Com una newsletter, no? Te va arribant, no sóc gens pesada, o sigui, només envio la programació un cop al mes, o sigui, per qualsevol cosa, algun curs no ha anat bé i en genero un altre, doncs la gent ho rep. Llavors és interessant, si la gent està interessada en totes aquestes cosetes, està dins de la roda. Uh-huh. I ja està.
I ja per anar acabant, l'última pregunta. La gent pot fer propostes de cursos? Si algú diu, mira, tinc aquest dubte, podríem fer algun curs d'això?
Sí, de fet tinc una llista de cosetes que em van comentant. Una d'elles, ho dic per si algú també, mira, diu, ostres, a mi m'interessa, tinc tres persones que estan interessades a reviure la seva tablet. Uh-huh. Saps que va haver-hi? Em sembla que vam parlar d'això, no me'n recordo.
Potser, em sona.
Sí? Doncs tot això és recull de les peticions, de les necessitats, no? Per això també treballem molt amb xarxa, amb les entitats... Uh-huh. Què necessita la gent que va al teu espai, no? Doncs si té alguna cosa a veure amb el Punt Òmnia, doncs parlem-ne i mirem de generar alguna cosa, perquè al final el que volem és ajudar oferir un servei útil, no, que no ho decideixi jo, sinó oferta demanda, no?
Clar, i tant, que sigui una cosa útil per la gent de l'Escala i que puguin venir, no?, aquí a fer ús del Punt Òmnia per seguir fent xarxa i aprenent.
Sí.
Doncs, Helena, moltes gràcies per passar avui pel Més Calent a l'Aigüera.
A vosaltres.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar el programa, avui ho farem amb una d'aquelles històries que sorprenen, perquè sovint la realitat supera la ficció. Avui coneixem la història del periodista de guerra Antonio Pampliega, segrestat a Síria per Al-Qaeda durant 299 dies. I ens en parla, com sempre, l'Aniol Ribas, des del Coses que passen de Ràdio Vilafant.
Aquest episodi de Coses que passen toca temes sensibles i que poden resultar difícils per a algunes persones, relacionats amb la salut mental i la falta d'esperança. Si estàs passant per un mal moment i creus que potser pot no ser el millor, si us plau, no l'escoltis. Si creus que et pot servir d'ajuda, benvingut o benvinguda.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Al juliol del 2015, un periodista espanyol travessava la frontera entre Turquia i Síria. Ho feia, com tantes altres vegades, carregant la càmera i la convicció que explicar el dolor d'aquells que pateixen la guerra valia la pena. El que no sabia és que aquell viatge el deixaria 10 mesos atrapat en una habitació fosca, molt lluny de casa i sense saber si mai més veuria la llum. Diuen que hi ha històries que canvien la vida d'una persona, però n'hi ha d'altres que la trenquen completament. Aquesta és la història d'Antonio Pampliega, el periodista que va estar 299 dies segrestat per Al-Qaeda. Per entendre com va passar tot, ens remuntem a fa 10 anys, el 2015, quan Antonio Pampliega tenia l'edat de 33 anys. Ja feia un temps, des del 2011, que havia estat cobrint la guerra de Síria i aquest no era, ni molt menys, el seu primer viatge al lloc. De fet, era el 12è. Per molt que ens pugui semblar sorprenent, per Antonio era només un viatge més, destinat a fer un reportatge sobre els cascos blancs, la defensa civil siriana. Una organització de voluntaris que actua per la protecció i el rescat de la població civil en les diferents zones controlades pels rebels que actuen en contra del règim. Aquest cop el viatge el va fer amb dos companys més, també periodistes espanyols, que, al cap de poc d'entrar al país, van ser també segrestats amb ell. No sabien qui els tenia ni a on estaven i tenien molta por de que els tingués Estat Islàmic, ja que aquesta organització ja havia començat a assassinar els periodistes de guerra. Per sort, però, pels nostres tres protagonistes, qui els acabava de segrestar eren col·laboradors d'Al-Qaeda. Pampliega explica que, tot i anar canviant de localització i de vigilants, al principi el captiveri no era especialment dur ni complicat, tot i ser un segrest, esclar. Sembla ser que estaven en mans d'un grup de joves locals que feien aquestes coses per sobreviure com podien. Fins i tot els periodistes expliquen com dormien a la mateixa casa que ells. L'autèntic infern, però, arribaria més tard, quan sembla ser que Luis Munar, un exmilitar espanyol, es feia l'heroi intentant-los rescatar. En lloc d'això, però, acabarien confonent Antonio Pampliega per una espècie d'espia del govern o alguna cosa semblant. Sembla ser que a partir de llavors aquell grup d'inexperts passaria a tenir por de les possibles represàlies del govern espanyol i derivaria a Antonio Pampliega a un grup molt més professional de segrestadors d'Al-Qaeda. Pampliega narra com li van tapar el cap, el van transportar i va aparèixer en una habitació sense finestres, pràcticament quasi bé fosca, on només entraven uns petits rajos de sol. A partir d'aleshores passaria a viure en unes condicions inhumanes. Quan entraven els segrestadors s'havia de genollar i girar-se mirant contra la paret. Tenia un litre i mig d'aigua cada 3 dies i podia anar al lavabo 2 cops per dia. Tot i no poder-se desplaçar més de 40 passes al llarg de l'habitació, Antonio Pampliega va arribar a perdre 15 quilos durant el seu segrest. En les entrevistes explica com comptava els dies, tenia molt clar quin dia era, i es posava dates en les que hipotetitzava que podria sortir. Per exemple, s'imaginava doncs, que per l'aniversari de la seva germana potser ja era fora, que per Nadal ja era fora, però no va ser així. I explica com a poc el no poder assolir aquestes metes s'anava desil·lusionant i anava perdent l'esperança. Des de casa, la situació també era desesperançadora. La seva germana de 17 anys explica en una entrevista a TV3 com va fer una carta de despedida pel seu germà, que posteriorment va trencar, com a manera de poder-li dir adéu. Antonio va arribar a perdre totalment l'esperança. En paraules seves, va arribar a estar mort en vida. Explica com el que li feia més por ja ni tan sols era morir, sinó el fet de que des de casa seva poguessin arribar a veure la seva execució en vídeo, tal com li va passar a la família del seu company i amic James Foley, assassinat per l'Estat Islàmic. Els mesos passaven, mesos que es feien eterns, i Pamplega cada cop perdia més el cap. Les agressions físiques no eren res comparades amb la tortura psicològica d'estar 9 mesos tancat en una habitació. Però sobretot el més difícil era el fet d'haver de conviure amb la idea de que potser no sortiria mai d'allà. Pamplega explica com es passava els dies tirat al terra, plorant. I per intentar-se mantenir una mica més serè, escrivia en una llibreta que li havien deixat amb un bolígraf. Unes notes que després s'acabarien convertint en alguns dels seus llibres, un d'ells En la oscuridad, que narra tot el procés del segrest. Cada cop era més difícil mantenir-se mentalment sa. Explica com va començar a tenir pensaments estranys, actituds que no tenien massa lògica. Explica com va començar a desafiar una mica els segrestadors, a insultar-los. Com era d'esperar, aquests responien amb agressions físiques. Unes agressions que arribaven a fer-li fins i tot una certa il·lusió a Antonio, perquè volia dir que les seves provocacions els havien ferit. Quan portava 9 mesos de segrest, deia que ja no podia més i va arribar a demanar als segrestadors que el matessin. Per molt increïble que sembli, al maig del 2016, el govern espanyol anunciava l'alliberament dels 3 periodistes. 300 dies després, Antonio Pamplega tornava a casa, tornava a trepitjar Madrid i tornava a estar viu. Pamplega explica que si hi ha una cosa que va aprendre d'aquest segrest és que de qualsevol situació es pot sortir i que sempre, sempre hi ha un després. No vull entrar en comparacions, però si una persona que va estar tancada en una habitació fosca durant 10 mesos enmig de Síria amb maltractes constants físics i psicològics va poder-ne sortir, tothom pot. Hi ha una història que encara no us he explicat del segrest. Bé, moltes, però una d'especialment impactant. Un dia, en una de les 2 sortides que li deixaven fer el dia al lavabo, Antonio va trobar una maquineta d'afaitar. En ser de plàstic, li va poder trencar el cap i tirar la resta pel lavabo. La va guardar durant setmanes, pensant què podia fer amb ella. Esclar, era absurd intentar acabar amb algun dels segrestadors i fugir. Encara que sortís per aquella porta, no sabia què hi havia després, no sabia on estava, i havia d'escapar de tot un país sencer. Era extremadament complicat. Però, com ja us he explicat, hi va haver un punt en què Pamplega el que li feia més por és que la seva família el veiés morir, no la mort en si. No vull entrar en masses detalls, però va prendre la decisió, al final, de llançar aquelles fulles de maquineta. Una decisió que, durant el captiveri, explica que va viure castigant-se a ell mateix, pensant-se que havia sigut massa covard per poder-ho fer. No obstant, va ser la decisió més valenta de la seva vida. La decisió de seguir lluitant. I la decisió que va fer que avui l'Antonio pugui tornar a estar amb la seva família. Sortir d'aquella habitació fosca encara que estigués mort en vida. Tornar a ser feliç. I que l'Ariadna Pamplega, la seva filla, tingui 5 anys. El dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. I com aquesta història ens ensenya, d'absolutament qual situació se'n pot sortir. Si estàs passant per un mal moment, si us plau, busca ajuda. Si creus que no en tens, hi ha moltes línies de telèfon i assistències psicològiques gratuïtes per internet. Busca-les. Encara que potser sembli impossible o massa tard o no hi hagi esperança, l'Antonio tampoc en tenia i, igual que tu i que tothom, va poder sortir d'aquesta habitació tan fosca. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra.
Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o silice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sòl. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, depenent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
Doncs ja hi som, última secció del divendres, aquest rentaplats que fem com sempre amb en Joan Brugués. Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia. Aquí estem, a punt de rentar el que s'hagi de rentar, posar la pastillata, tancar i vinga.
Doncs som-hi. Doncs vinga, va, per quin plat vols començar avui?
Ostres, vinga. Va, ho farem al revés, que no ho hem fet mai.
Doncs som-hi.
Comencem per la anxova.
Per l'anxova. A veure, l'anxova és aquesta. Doncs vinga.
He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota.
Bé, no són banderes rotes, sinó banderes blaves. El que passa que no hi havia cap cançó que parlés de banderes blaves. Sí que hi havia un poc que es deia banderes, que es diu banderes blaves.
Ah, mira.
Però no hi havia cap d'això, cap cançó. Hi ha una cançó que es diu Bandera Blanca, la famosa d'en Batiato. Pues clar, a mi m'agrada sempre que al començament digui la paraula o faci referència, aquesta vegada, doncs de banderes, perquè banderes blaves, aquestes que es donen a plages i altres entitats nàutiques, doncs per 34 anys seguits se li ha donat en el Club Nàutic L'Escala aquesta bandera. Només aquí, només en el Club Nàutic L'Escala, aquesta bandera. Antigament sí que hi havia algunes plages del municipi que la tenien.
Exacte, que tenien la bandera blava, però ara ja no.
L'Ajuntament va dir que no, que bueno, que això de la bandera blava per obtenir les dades i tot això era millor, feia el millor control, feia, penso que es diu EMAS, és l'empresa aquesta que és l'EMAS, que de fet hi havia, no sé si encara hi posen, ja de fet hi havia com una placa a l'entrada a la platja d'aquí de les Barques, que hi diu doncs, el que consisteix aquest control que es fa sobre platja, sobre la sorra, la qualitat d'aigua, la qualitat de sorra i els serveis i tot això. Aquest és l'EMAS. Cosa que les banderes blaves no feien. Però el Club Nàutic sí que que li han donat ja 34 anys que li donen, això vol dir que s'està fent les coses molt bé. Això ho fa la Fundació per l'Educació Ambiental, que ha fet pública una llista de plages, entitats nàutiques que reben aquest distintiu de la bandera blava per aquest 2026. Un reconeixement que se li fa, com deia, això vol dir que de moment la Club Nàutic L'Escala està fent coses bé i esperem que per molt d'any continuï fent-hi, per molt d'anys veiem com hissen aquesta bandera blava, com el l'aire. Hissa, no sé si...
Sí, hissa la bandera, sí.
La bandera.
Doncs des d'aquí els felicitem, al Club Nàutic, i els donem l'anxova, aquesta bona notícia. Però d'una bona notícia anem a una que no ho és tant. Anem a la vaca tremolosa.
Thank you.
ja ho diu la cançó.
El lloguer és cada cop més car.
Cada cop més car, eh? I els lloguers de l'Escala es van situar amb uns 672 euros mensuals de mitjana l'any passat, una xifra que s'ha incrementat en 8 euros respecte del 2024, quan el mercat es va estabilitzar després de 8 anys consecutius a l'alça. Pel que fa al nombre de contractes, se n'han signat un 11,25% menys en el transcurs d'aquests darrers 12 mesos, clar, amb els preus que hi han.
Home, a mi no m'estranya pas, que se signin menys lloguers, no m'estranya.
Esclar, vull dir que, bueno, això diu una mitjana, bueno, però a vegades per res, per un... El més curiós això dels lloguers a vegades, o el, bueno, no parlaríem de lloguers perquè aquí és del que te volia dir, perquè això és més lloguers de casa i tot això, però bueno, aquí dius la cosa està així, però bueno, ja no parlem ni de Barcelona ni de Girona,
no,
que això ho pagues per una habitació.
I tant, sí.
Però per això pagues això, o a vegades també és, no sé com d'allò, però sé que 600, 500, 600 una habitació és el que pagues
a Barcelona.
Sí. El que paguen els estudiants que han d'anar allà i intentar, doncs, això, a vegades compartir pis, compartir el que sigui, perquè, bueno, que és allò que no pots. I aquí a l'Escala, bueno, estem en aquesta situació i, clar, amb aquests preus, ja sabem, doncs, que a la costa, és clar, la gent després a vegades busca alternatives d'anar a pobles veïns, que potser, doncs, la situació no és tant com aquesta, però, esclar, no és d'estranyar que diguin que un 11,25 menys en el transcurs d'aquests darrers 12 mesos perquè els lloguers no deixen de pujar. No sé com es podrà solucionar això, però bueno...
És complicat perquè aquí hi juguen molts factors. El fet que, bueno, l'habitatge al final és una mercaderia del sistema capitalista, llavors és complicat gestionar aquestes pujades i baixades de preus. Anem al número 1.
Nadar en la gran piscina, en días fríos y calurosos, en la gran piscina, de pecho de lado, déjalos impresionados. Ay, no sería una idea genial no hacer nada más. Nadar en la gran piscina, en días fríos y...
Bueno, no va ser en la gran piscina, sinó que va ser en el mar. De fet, ja li varen donar la setmana passada a l'Anxova en aquest acte que varen organitzar el Club Natació l'Escala Empúries, en aquesta activitat, més ben dit, perquè ha recollit 2.200 euros amb aquesta primera nedada solidària, que no està malament.
No, i tant, està superbé.
Està molt bé. Que els diners van destinats a la Fundació Oncolliga, i aquest esdeveniment ha servit com a preludi pel repte Onco Swing del 30 de maig, on l'equip de Trini Swing, déu-n'hi-do els noms.
Bueno, Trini de la tonyina d'aquí a l'Escala, ja. I Swim de nedar en anglès, perquè sembla que si li posa el nom en anglès queda més bé.
Ara ens anem a tot amb anglicismes, eh?
Sí, per mala sort.
Sí. Nedaran 30 quilòmetres des de l'Estartit fins a Calella de Palafrugell per la mateixa causa.
Déu-n'hi-do, eh? Aquí el número, has seleccionat el 2.200 euros, però els 30 quilòmetres també seria un número per posar-lo gros, eh? Perquè jo també no sé qui els fa 30 quilòmetres nedant, però déu-n'hi-do.
Home, hi ha gent que, clar, que tenen aquesta especialitat, doncs, que els agrada nedar, suposo que amb alguna pausa, també. Doncs bé, iran des de Torroella de Mar fins a Calella de les Havaneres.
Mira, veus?
Per dir una manera. I 30 quilòmetres de més, clar, que fa respecte, eh?
Fa respecte, sí.
Com estàs allà a la platja i dius, hòstia, has de fer 30 fins a arribar a Calella.
Bueno, i a la piscina veus al final, però al mar no, el mar no li veus al final.
Clar, i clar, en el mar, clar, no fas peu.
No, exacte, no pots descansar.
Hi ha algunes piscines que sí que tenen un desnivell, que pots fer peu. Hi ha algunes que, per exemple, les olímpiques, les de competició, allà sí que no hi ha peu tampoc. Però bueno, te pots anar a agafar al costat. L'avantatge que si t'esgotes t'agafes al costat, eh? Però aquí, bueno, aquí vull dir que, clar, vull dir, no fos peu i és... No sé si te deixen portar alguna boia al darrere, com hi ha gent que va nedar, doncs que porta una boia al darrere perquè després el vegin que està nedant, aquestes travesses llargues. Aquí sí que es fa la travessa, però esclar, es fa des dels riells fins a la platja, que
no és res. Home, no són pas 30 quilòmetres, això, eh?
Que no és res, que no és res. Que no, allò sí. Però, escolta, jo la travessia més grossa que he fet nedant Mira, l'altre dia parlàvem amb en Sergi, és del port d'en Perris fins a la Creu. Ja? És el que hem durat més. I això com era més jove, ara... Res, ara no. Ni un pas. En fi, doncs aquesta activitat que ha fet el Club Natació a l'Escala Empúries, tenim ara una activitat per terra, tenim una activitat per mar, solidària. Mm-hmm. Què ens queda?
Una activitat per aire, ens faltarà, no?
Faltarà alguna cosa així, no sé si que fer alguna cosa, doncs si enlairar en globus o alguna cosa així.
Ho haurem d'estudiar.
O tirar en paracaigudes.
Ah, mira, també, podria ser una opció.
També això, doncs, un paracaigudisme solidari, perquè, esclar, ja tenim terra, tenim mar, ens falta l'aire. I ja fem el triplete.
Doncs som-hi, amb aquest triplet. Ens n'anem al noi o la noia.
Mirar el horizonte, sentir y escuchar el corazón. A veces el camino duele y las fuerzas quieren ceder. Pero entender cuándo parar es también aprender a crecer. Saber retirarse a tiempo, no esperar.
Bé, aquí també doncs, la cançó ho diu tot, saber-se retirar a temps, això doncs, el que han fet dos jugadors que se'ls ha homenatjat en l'últim partit que va jugar a l'Escala de casa, que són Josu Prieto i Marc Gelmà, els dos capitans i peces claus que es retiren per motius físics i professionals. Josu ha estat l'únic jugador que ha defensat els colors blaugranes en tres temporades que l'equip ha competit a la tercera federació. Doncs, també de saber aquell moment, doncs, per això doncs, que ja físicament no aguantes una categoria com és una tercera federació, que ja és una categoria estatal, diguem, amb un ritme de competició doncs, molt diferent que si jugues amb una categoria regional, amb uns entrenaments també molt més forts o més potents que pas jugar amb diferents categories. I això doncs, va que dius, ostres, jo vita, per no arribar-hi o no poder donar tot de si, m'ha retirat. I després també té l'altra opció, que després veus que com que això no és una categoria professional, que has de competir-ho, has de combinar-ho amb la teva, amb la feina que facis, doncs, dius, guaita, jo, clar, amb això ja he fet el que he arribat fins aquí, no m'hi puc acabar de guanyar la vida, i vull dir, has de triar un altre aspecte de la meva vida professional, i doncs, això fa dos que sigui el fet doncs, que aquests jugadors, tant un com l'altre, doncs, hagin decidit dir prou. No sé si continuaran fent esports, jo m'imagino que a vegades sí, perquè, mira...
Home, jo crec que l'esport no l'abandonaran, no competiran cada setmana, però...
No, a vegades també passa això, que vull dir que no... Que dius, no competeixo a un nivell tan fort, clar. Però el meu poble diu, m'han dit per jugar, i allà com no dos cops per setmana, i jugar en una categoria... allò de més baixa i
més
que no
de sobretaula, no?
De sobretaula. I a vegades passa això per continuar
per no perdre
per
el coquet,
aquest, el coquet, exacte. Doncs vinga, que tingui molta sort, els deixem aquí en Josu Prieto i en Marc Gelmà.
I tant, doncs mira, ens queden dos minutets per fer la paraula.
Vinga.
Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar, llantos y alegría.
A remar, que s'ha posat de moda.
Sí, es veu que sigui l'escala, eh?
Hi ha febre aquí de remar. El creixement del rem al municipi ha arribat a un punt de saturació que reflecteix l'alta demanda d'aquesta activitat. En aquests moments, la comunitat creix més ràpid que els seus recursos. El Club Rem l'Escala s'enfronta a una llista d'espera, atenció, 50 persones.
50 persones de llista d'espera, ja la voldrien altres entitats, aquesta llista d'espera.
Exacte, a causa de l'èxit de participació. Bé, una cosa que, mira, que va començar així d'aquella manera, que es pensava que inclús havien fet alguna crida per veure si trobaven gent. Recordem que és un rem femení, és un rem masculí, i que doncs ara, bueno, no sé si quasi és allò de posem una altra embarcació. En aquí, doncs, que, bueno, una població turística, bueno, així de mar, i que, bueno, no ha sigut una activitat esportiva que hagi tingut gaire ressò, com per exemple els hi passa en el País Basc, recordem allà Sant Sebastià, que inclús hi ha aquella prova allà que, bueno, que hi va remar tothom, i allà sí que hi ha molta tradició amb les traineres i amb aquest tipus d'embarcacions, però aquí almenys no n'hi ha hagut. Sí que hi havia un club a Empúria Brava com és el Xons, que aquest sí que té una tradició de fa anys, però bueno, està molt bé, doncs, que la cosa vagi bé, que hi hagi aquesta febre, i a veure doncs, si el club s'anima i pot aconseguir una segona embarcació per almenys